L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui en nom dels serveis informatius de totes i cadascuna de les emissores que repartides pel territori, les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, són associades a Mutter. Des d'aquests serveis informatius, coordinant un servidor, repassem cada dia el que dona de si l'actualitat informativa del territori. Una actualitat que a ritme de titulars us avancem i que en la crònica referida en este dijous 7 de febrer tractarem les qüestions que tot seguit us avancem. Començarem a Nanta del Tebre, on ahir celebraven sessió plenària, un ple que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar l'adhesió a la declaració sobiranista del Parlament català. Seguirem parlant del delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Xavier Pallarès confirma que hi haurà, el mes que ve, el març, una cimera entre govern de l'Estat i Generalitat per decidir el calendari d'extraccions de llots tòxics al pantà de Flix. La crònica informativa de la jornada passarà avui també per Santa Bàrbara. Arran de les últimes polèmiques i intents de robatori, ha sorgit la polèmica de la possibilitat d'haver-hi policia local en aquesta població. Parlarem de qüestions relacionades amb l'ensenyament. El departament va presentar ahir en un acte a la Cambra de Comerç el nou model formatiu d'EFP a les Terres de l'Ebre. I en ensenyament encara seguirem amb la crònica del 25è aniversari de l'Institut de la Mare de Déu de la Candelera, a l'Ametlla, on continuen celebrant activitat per commemorar aquesta efemèride. Un recorregut informatiu, el d'avui, en què també passarem per Alcanar per conèixer i destacar que demà divendres s'enceta una nova edició de les jornades gastronòmiques dedicades a la galera. Aquestes i d'altres que tot seguit us comencem a ampliar són algunes de les informacions d'este temps de notícies. L'informatiu EMUTE d'avui, 7 de febrer de 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Un espai que comencem viatjant cap a justament una de les poblacions del Baix Ebre, del Tebre. Des d'allà, Lluïsa Bertomeu, la nostra companya, l'emissora municipal de del Tebre, és qui ens explica i es fa una àmplia crònica d'aquesta sessió plenària que ahir se celebrava a l'Ajuntament del Tebrenc. Un ple que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar l'adhesió de la població a la declaració sobiranista del Parlament. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir la moció de suport a la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 23 de gener, amb l'objectiu de fer efectiu el dret a decidir. La moció, subscrita pels grups municipals d'Esquerra, Partit dels Socialistes i Convergència i Unió, va comptar amb 13 vots favorables, 7 d'Esquerra Republicana, 3 de Convergència i Unió i 3 del Partit dels Socialistes de Catalunya, i només el vot en contra dels dos membres del Partit Popular. Per a l'alcalde del Tebre, amb l'aprovació d'aquesta moció, es dona la possibilitat al poble català de dir la seua. Gervasi Aspa.
Donar, com tots volem, com crec que els catalans que som radicalment demòcrates necessitem, i volem, és donar constància de que la veu la té el poble i que s'ha donat al poble la possibilitat de dir la seua i dir realment què vol ser, si vol ser un estat propi, si vol tenir una estrella de la bandera europea, si vol ser un estat associat, si vol ser una comunitat autònoma o no vol ser res. Jo crec que la gent ha de votar perquè en definitiva en qui recau tota l'acció política i la voluntat política ha de ser amb el ciutadà, i és aquest simplement aquest pas de dir el poble català és sobirà per a decidir el seu futur.
El primer tinent d'alcalde i portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya afirmava que no es pot negar a ningú el dret a decidir. José Emilio Bertomeu.
Pues bueno, sent responsables de les actituds que han pres. Jo la setmana passada també al ple del Consell del Comarcal ja vaig demanar la votació individual perquè crec que s'hi tenia que votar a favor del poble català a decidir, i així ho han fet en este ple. Vam presentar la proposta conjunta en el partit d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Crec que tots els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el que volem de la nostra nació.
El grup de Convergència i Unió recordava que el seu partit és un dels que es troben a primera línia amb aquest tema i per això Deltebre també l'han recolzat. Salvador Bertomeu.
Totalment d'acord en el dret a decidir. Nosaltres estem participant plenament en el grup d'Esquerra, en l'Assemblea Nacional Catalana, en totes les sessions. Tenim un representant del nostre grup dins la mateixa assemblea i no és cap novetat que nosaltres hi donéssim el recolzament a una moció d'aquestes característiques.
El Partit Popular votava en contra perquè, segons ells, la decisió s'ha de realitzar seguint les normes i les lleis. Tomàs Castells.
Considerem pues, que Catalunya ha de tindre quanta més independència i quanta més gestió dels seus recursos pues, millor dins d'un marc d'entendiment en el que fa en el govern d'Espanya, però que sempre concebim pues, una Catalunya pues, dins d'Espanya i una Espanya sense Catalunya no l'entenem.
Un dels punts més discutits del ple fou la proposta de modificació de l'acord adoptat el passat 6 de juny pel que fa a les remuneracions que han de percebre els membres que formen part de la corporació municipal en el desenvolupament de les seues funcions. L'alcalde Deltebre afirmava que no es tracta d'una pujada de sous dels regidors, sinó d'una redistribució dels mateixos.
La gent de Deltebre ha de saber i tenir clar que la partida pressupostària dedicada als sous dels regidors és 1.000 euros menys que la que hi havia l'any passat. El que hi ha hagut, sí que és veritat, que hi ha hagut una... Per què? Senzillament perquè els sous varien, perquè les retencions també varien. També hi ha el tant percent i percentatge d'IRPF que paguen, però també varia una part important de lo que són en si mateixa les los pagaments o retribucions de la Seguretat Social. Per tant, el que s'ha de quedar clar aquí és que això només puja 814 euros mensuals més que l'altra vegada, perquè ens hem ajustat jurídicament a lo que ens demana les noves lleis d'implementació de la normativa sobre Seguretat Social i sobre retribucions de funcionarials, en aquest cas de casos polítics, que sàpiga la gent que continuem sense cobrar pagues dobles, que continuem encara en dedicació més que exclusiva a l'Ajuntament de Deltebre i que, per tant, la partida pressupostària dedicada als sous de polítics no varia de l'any passat en guany. No varia gens. Encara podem dir tot el que vulguéssim.
Per al grup de Convergència i Unió, aquesta pujada generalitzada no s'adiu a l'època que estem. Per això hi van votar en contra.
Entenem que és una decisió poc afortunada per part d'ells. Per una banda, entenem que és un moment molt crític. La gent del nostre poble això segur que no ho entendrà. Hi ha molta gent que està patint moltíssim la situació econòmica i la crisi. Aquestes decisions, nosaltres entenem que en cap moment arreglen els problemes del poble, sinó tot el contrari, potser s'arreglen els problemes particulars d'ells, però els del poble no. I aquesta no és la finalitat. Una persona que està al servei públic s'ha d'adaptar a la situació i ha de donar exemple.
El Partit Popular també votava en contra, subratllant que ara no és el moment de pujar sous.
Un augment de 2.550 euros mensuals en conjunt, una mitja de 255 euros cada un dels regidors de l'equip de govern, dels 10 regidors, que des del Partit Popular entenem de que en aquests moments de crisi i situació econòmica que tenim pues no tocava augmentar-se els sous, ja que tenien sous més considerables, i aquest augment pues, han votat en contra perquè considerem de que no tocava l'augment, tot i que no s'ha sobrepassat la partida pressupostària inicial del pressupost, però que en la partida pues, i l'assignació que tenien cada un d'ells entenem que era més que correcta.
El plenari també aprovava per una limitar la moció reclamant la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre, especialment pel que fa a la qualitat i preu dels combois de mitja distància i l'aturada de l'Euromet. Altres punts a destacar de l'ordre del dia va ser la ratificació del conveni pel qual les taxes i els impostos de Deltebre són recaptats des del passat 1 de gener per l'Oficina de Recaptació i de Gestió Tributària de la Diputació de Tarragona.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Després d'aquesta àmplia crònica sobre el ple de Deltebre, viatgem cap a la població de Flix. I ho fem perquè el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha confirmat que una cimera entre el govern de l'Estat i la Generalitat el proper mes de març decidirà quin és el calendari a seguir en el procés d'extracció dels llots tòxics al pantà de Flix. Aquesta informació, des d'Amposta Ràdio, ens l'amplia Manel Ramon.
Doncs així és, el proper mes de març hi haurà la reunió clau per posar data per l'extracció dels llots a l'embassament de Flix. Així ho ha confirmat a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre el delegat del govern al territori, Xavier Pallarès, després de mesos de controvèrsia entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient. El delegat del govern de les Terres de l'Ebre diu que primer cal garantir, doncs, davant de qualsevol emergència hipotètica, l'abastiment d'aigua de boca als pobles que agafen aigua del riu Ebre avall. Així ho explicava el delegat del govern. L'escoltem.
Per tant, en un episodi de contaminació que ningú desitja, el que volem tindre és garantir l'aigua de boca. I estem en aquest punt. Està tal manera que no es pot dir que es començarà el mes de març, quan resulta que la primera setmana del mes de març ja tenim agendada una reunió entre el Ministeri, entre Madrid, la Generalitat a través de la Conselleria i els ajuntaments i la pròpia delegació del govern, per intentar marcar un calendari en el que tothom els hi poguem sentir prou còmode.
En aquest sentit, Pallarès ha confirmat que en els darrers mesos s'han produït diverses reunions de caràcter bilateral entre la Generalitat i el Ministeri de Medi Ambient per, doncs, anar llimant diferències, però que en cap cas s'ha posat ja una data d'extracció dels llots tòxics de l'embassament de Flix. El que sí es preveu la primera setmana de març, com dèiem, és una cita clau per confirmar un calendari d'extracció de llots que, doncs, acontenti les dues parts i garantisca el finançament europeu davant la necessitat d'acabar les obres abans del 2015 i no perdre el 85% dels ajuts europeus.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I més informació provinent de la comarca ara del Montsià, i més concretament de la població de Santa Bàrbara, on des d'allà es posa de manifest que el municipi no disposa de recursos ni econòmics ni instal·lacions per poder mantenir una policia local. Una informació que des de la Plana Ràdio ens aporta Josep Roig.
Després de l'intent de robatori frustrat i a punta de pistola que es va produir la nit del passat dimarts a la cooperativa agrícola del camp del nostre poble, la preocupació entre el veïnat vers aquest tipus d'actes delictius es feia patent, i més quan les darreres setmanes i a altres punts del territori català s'han donat també casos de robatoris pareguts. Per això ahir convocàvem també al regidor de Governació de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, per a que d'una banda ens donés la versió oficial dels fets i per altra li poguéssim preguntar pels actius dels que disposa actualment el nostre municipi en matèria de seguretat ciutadana. En el primer dels temes, poca cosa més de la que ja havia explicat el gerent de la cooperativa podia afegir el regidor, a part de dir que l'alcaldia va estar informada dels fets immediatament pels Mossos, puntualitzant que havia estat un intent d'atracament perquè els delinqüents, afortunadament, no es van poder emportar res, i que ahir mateix, pel matí, havia parlat amb la sotsdirectora dels Mossos de l'àrea d'Amposta, la qual informava que en aquell moment encara no s'havia produït cap detenció, per lo que continuaven les investigacions. Ollés també dia que, segons sembla, els atracadors no eren del terreno. D'altra banda, el regidor de Governació Planer també va dir, en referència a la possibilitat d'augmentar la seguretat del nostre poble creant un cos de policia local, que, com ja s'ha dit en d'altres ocasions i sempre des de l'equip de govern Planer, ara mateix no hi ha ni recursos econòmics ni instal·lacions per poder-ho dur a terme. L'escoltem.
Clar, estas coses no es poden improvisar d'un dia per l'altre, no? Pensem que augmentar la seguretat, què voldria dir tindre un cos de policia propi? Això suposa, no és una persona, ni dos, ni tres, perquè si has de cobrir tots els torns, les vacances, necessites tot un equip de gent, i clar, ni des del punt de vista pressupostari, ni des del punt de vista d'instal·lacions, en aquest moment no estem preparats per a poder fer-ho. Per tant, nosaltres hem de confiar plenament en el suport, en la cobertura que ens dona el Servei de Mossos d'Esquadra.
Ollés es remetia als serveis de vigilància constants i periòdics que els Mossos d'Esquadra duen a terme patrullant també pel nostre poble o als puntuals, com el que se'ls va demanar recentment durant l'adequació de les noves aules prefabricades que s'han instal·lat a les escoles.
L'informatiu EMUTE.
I obrim pàgina ara dedicada a les qüestions relacionades amb l'ensenyament. Per fer-ho, hem de parlar d'aquesta presentació, la que en el dia d'ahir se celebrava a la Cambra de Comerç de Tortosa, una sessió informativa que, amb l'assistència de nombrosos representants del sector educatiu i també empresarial de les Terres de l'Ebre, va servir per presentar el nou model formatiu de formació professional dual a les Terres de l'Ebre. Una sessió que va comptar amb la participació del delegat del govern, Xavier Pallarès, Pallarès, del director general de formació professional Melcio Arcarons, i que també va estar presidida per diferents autoritats, com dèiem, polítiques i empresarials del territori. La sessió va servir per destacar la importància de la formació professional. Des del Departament d'Ensenyament es vol posar en valor perquè les dades d'inserció laboral dels ensenyaments professionals són molt positives i la seva valorització és una garantia d'èxit per a l'alumnat del nostre país. Alhora, es va voler també agrair la tasca dels docents i es demanava la implicació de les empreses per a que la formació professional dual s'implemente també a les Terres de l'Ebre. El director general de formació professional, Melcio Arcarons, era qui destacava que les dades sobre ocupació demostren que la formació professional ofereix més opcions per aconseguir feina.
6 mesos després d'haver acabat els estudis tenim un 37% d'aquella promoció que està inserida laboralment. 37%. Suma dels que exclusivament treballen amb els que combinen estudis i treball, estudien i treballen. Per altra banda, tenim un 55% que estan continuant estudis. Suma dels que exclusivament estudien i aquells que estudien i treballen alhora. I els que estan aturats, i aturats no vol dir que no facin res, els que estan buscant feina de manera proactiva, majoritàriament, són un 16%. Un 16% és més del que teníem uns anys enrere, d'acord, però un 16% és menys que l'atur de la població general de Catalunya en aquell moment, que estava en el 22%, i molt menys que l'atur juvenil en aquell moment a Catalunya, que en aquell moment estava al 50%, 50,12, si la memòria no em falla. Per tant, observem que hi ha un diferencial positiu en la formació professional. Es noten els efectes d'una major dificultat econòmica si comparem amb 4 o 5 anys enrere, però en canvi es nota aquest diferencial positiu que ens permet dir que la formació professional és una millor via per l'accés a l'ocupació.
Seguim escoltant les paraules de Melcio Arcarons, que en la seva compareixença reconeixia també que el sector marítim pesquer és un dels que té més sortida per als estudiants. Arcarons, però, advoca per una orientació professional en funció de les qualitats.
Probablement el sector que està en número 1 en termes d'inserció laboral és el sector marítim o pesquer, que és el que té més inserció laboral. I, de fet, no podem dir que hi hagi un sector màgic en el qual es pugui obtenir un millor profit. Jo diria que si aquesta pregunta té la finalitat de veure cap a on orientem a l'alumne, no l'hem d'orientar en el que estadísticament pot donar més o menys resultats, sinó que cada alumne té un sector que li escau més bé, d'acord amb les seves capacitats, amb les seves inclinacions, amb la seva personalitat. Jo sempre ho dic, i perquè n'estic molt convençut, de que si una persona s'insereix en aquell sector per al qual un té bones capacitats, resultarà que la feina li serà fàcil, que obtindrà bon resultat, que la gent li reconeixerà i acabarà esdevenint un bon professional. I un bon professional, una persona capaç de portar valor, sempre troba sortida.
Per acabar, dir també que en la seva visita a les Terres de l'Ebre, el director general de formació professional, Melcio Arcarons, aprofitava també per conèixer les instal·lacions de l'empresa Centre d'Ambulàncies de les Terres de l'Ebre a Roquetes, que forma part del programa de formació pràctica en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Institut de l'Ebre de Tortosa. I no deixem les qüestions relacionades amb l'ensenyament, tot i que en aquest cas per un motiu molt diferent. Anem cap a l'Ametlla de Mar. Allà continuen de celebració, de fet, i seguiran així al llarg de tot l'any per celebrar el 25è aniversari de l'Institut de la Població, l'Institut Mare de Déu de la Candelera. A la visita de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, dies enrere, ara hem d'afegir també la celebració d'una conferència del professor de la Universitat de Girona, Joan Manuel Pozo, activitats que d'alguna manera donen el tret de sortida als actes previstos per enguany en aquest aniversari. Des de la Cala Ràdio, qui ens ho explica és Olga Tomàs.
L'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar celebra aquest any el seu 25è aniversari, un centre en el qual han rebut educació secundària més de 3.000 alumnes al llarg d'aquests 25 anys. Dilluns, en el marc de les Festes Majors de la Candelera de 2013, Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, va realitzar la descoberta commemorativa del 25è aniversari del centre. En l'acte la van acompanyar l'alcalde del municipi, Andreu Martí, i el director de l'Institut, Xavier Sánchez. Dimarts, l'acte central de la jornada va ser la conferència Residència, Educació en temps de crisi, a càrrec de Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia a la Universitat de Girona. Escoltem Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de Girona.
Certament, la crisi és dura, molt dura, i per algunes persones extremament dura, i és una crisi que, evidentment, és econòmica i financera, però que té dimensió política, i té dimensió social, i té dimensió, sobretot, ètica. És a dir, en el fons del fons de les crisis econòmica, social i política, hi ha una crisi de valors ètics que venen, sobretot, per un individualisme extrem en la nostra societat. Sobre això, la bona notícia és que l'educació ens pot ajudar a sortir d'aquest plantejament, perquè l'educació és, sobretot, transmissió de valor, i dintre d'aquesta transmissió de valor, molt especialment el valor ètic de la dignitat, del respecte, i el valor social de la bondat.
Per la seva part, el director del centre, Xavier Sánchez, es mostrava aquest dimarts satisfet amb l'inici dels actes programats per aquest aniversari commemoratiu.
Home, evidentment, un balanç molt, molt, molt positiu. Una celebració entranyable, tant ahir amb la consellera com avui amb el senyor del Pozo. Jo crec que per començar aquest seguit d'actes que farem fins a la final de curs, jo crec que millor inici seria impossible. I per tant estic molt content, molt orgullós de poder presidir juntament amb el conseller, el senyor del Pozo, l'alcalde i el director territorial, aquests actes de commemoració del 25è aniversari de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
Escoltem també Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
L'acte d'ahir, d'avui, del 25è aniversari de la inauguració, de la posada en marxa d'aquest institut, també ha estat un èxit. Un èxit que, en paraules dels que hem donat i ho han pogut dirigir-nos, ha estat, resumint-ho, entenc jo, d'agraïment a tots aquells que ho han fet possible durant aquests 25 anys, no? De tota la comunitat educativa, de tots aquells que ho van fer possible amb el seu inici com a govern municipal, com a ajuntament, en aquell moment encapçalats per l'alcalde Pere Margalef, i per tant, tots els que ho han fet possible, doncs donar gràcies, donar agraïment de que allò que avui podem dir que és el millor dels tresors que podem deixar pels nostres fills, pels que ens succeiran, pels que ens acompanyaran en un futur a la cala, doncs cultura i educació és la gran aposta que hem de fer, que fem i que hem de fer també de qualitat per un futur millor.
Per celebrar aquest 25è aniversari, des del centre de secundària Calero s'han preparat diverses activitats que tenen com a objectiu fer participar a tota la comunitat educativa, alumnes, professors i pares i mares. A més, des del centre la invitació als actes es fa extensa a tot el municipi, ja que és un equipament públic del poble i per al poble. Una d'aquestes activitats són les xerrades d'exalumnes explicant la seva experiència a l'institut i el seu futur professional i vital posterior. Les xerrades i debats d'exprofessors i expresidents Residents de l'AMPA, un llibre virtual que s'elaborarà amb la col·laboració de tothom a través del Facebook, i moltes altres activitats commemoratives es realitzaran al llarg d'aquest curs.
Aquest any, deixa't seduir pel Carnaval de la Plana. A Santa Bàrbara, el dissabte 9 de febrer, estem de Carnaval. Més de 600 euros per a les millors disfresses i comparses. Disfressa, diverteix-te, participa-hi. Dissabte 9 de febrer, a partir de les 5 de la tarda i a la plaça de l'estació, concentració de Carnaval. Viu-lo més que mai.
Informatiu Inútil.
I arriba el moment d'anar cap a la taula. Per fer-ho, ens desplacem a Alcanar. Aquesta població celebra del 8 de febrer i fins al 10 de març una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera. Una oferta gastronòmica que, a més, es complementarà també amb ofertes per a l'allotjament. Serà des del 8 de febrer, demà divendres, i fins al 10 de març, quan un total de 15 restaurants de la població, membres del Club Gastronòmic Local, participaran en aquestes Jornades Gastronòmiques de la Galera, d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja, jornades organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament Canareu amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, així com també d'altres col·laboradors. En edicions anteriors, Alcanar havia celebrat aquestes jornades gastronòmiques dedicades conjuntament als cítrics i la Galera, però en aquesta ocasió s'ha decidit d'organitzar dues jornades diferenciades, cadascuna dedicada a un d'aquests dos productes molt propis de la producció agrícola i pesquera d'Alcanar i Les Cases. Així, Fa un parell de mesos es van celebrar les jornades gastronòmiques dels cítrics en el moment d'inici de la collita d'aquest fruit i ara és el torn de les jornades dedicades a la galera. D'aquesta manera, els restaurants participants oferiran durant un mes menús amb aquest producte com a protagonista en el moment òptim de la seua pesca. En total, com hem dit, seran 15 els establiments membres del Club Gastronòmic d'Alcanar participants en aquest certamen: Alcanar Poble, el restaurant Chaparral, l'Esquella d'en Gaudí, la Costa i el taller de cuina de Carmen Guillemot. A les cases hi prendran part en restaurants com el Can Manel, Casa Lupe, El Faro, La Marinada, Les Barques, Les Palmeres, El Meson del Mar, Racó de Jesús, Sotavent i Tancat de Codorniu i també l'Hostal Monte Carlo d'Alcanar Platja. Per últim, dir també que aquestes jornades gastronòmiques estan complementades per una oferta d'allotjament turístic amb preus especials que inclouen allotjament i menús especials de les jornades.
Carnestoltes, 9 de febrer del 2013. A l'Aldea. Les comparses participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament fins al dia 7 de febrer. La programació de la tarda. A les 5 de tarda, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 5 i mitja, rua de Carnestoltes. A les 6, festival de Carnestoltes infantil amb el grup Escalifestada. I a les 7, xocolatada. I la programació de la nit, a les 11, ball de Carnestoltes amb el duo Almas Gemelas. I el descans, elecció de les millors disfresses. El preu d'entrada seran de 5 euros i els que vagin disfressats, entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. I col·laboren Diputació de Tarragona, Llar d'Infants Bressol del Delta, AMPA 21 d'abril i AMPA Maria García Cabanes.
Del 9 al 13 de febrer, Carnaval a Amposta. Vermut popular, desfilada de disfresses i comparses, ball, enterrament de la sardina, Carnaval infantil. Dies de festa i gresca al Carnaval d'Amposta. Organitza Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, amb el suport de 3 gats blaus. No et perdis el Carnaval d'Amposta 2013, del 9 al 13 de febrer.
I a la recta final del nostre temps d'informació destaquem avui un parell de propostes d'agenda en forma de xerrada. La primera d'elles l'organitza el campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'una jornada que, sota el títol La privatització de l'aigua, presentarà la xerrada del fundador de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Pedro Arrojo. Una xerrada en la que Arrojo estarà acompanyat també de la vicerectora de Societat i Relacions Institucionals de la URB, Encarnació Ricard, i les conclusions que aniran a càrrec de Jordi Morató, director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Politècnica de Catalunya, així com Òscar Saladier, director de la Càtedra d'URB de Desenvolupament Sostenible. L'acte està previst a partir de les 6:30 d'aquesta tarda a l'aula magna del campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili i compta també amb una activitat paral·lela com és l'exposició L'aigua que treu la fam. I a banda d'aquesta proposta per avui, n'avancem també una altra per demà divendres. Es tracta concretament d'una xerrada gratuïta sobre els tractaments naturals per a la gent gran que han organitzat des de la Regidoria de Serveis Socials i Salut de l'Ajuntament de la Sénia. La xerrada començarà a les 3 de la tarda. Serà impartida per Montserrat Vázquez, naturòpata, homeòpata, terapeuta i quiromassagista, i tractarà sobre l'exposició de les tècniques naturals per als tractaments de la gent gran, com podem millorar la seva qualitat de vida amb tractaments i remeis naturals. Xerrada que, recordem, a la Sénia es farà demà divendres a partir de les 3 de la tarda a l'edifici del Telecentre, al passeig de la Clotada, número 7. No hi ha temps per més. Així hem arribat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu de Mute, el d'avui, dijous 7 de febrer. Temps d'actualitat que us ha coordinat un servidor, Domènec Ramal. D'aquesta manera arribem al punt i final, però això no s'acaba aquí. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial, a l'una municipal de les... des d'una de les municipals de les Terres de l'Ebre.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.